Doncs mira, que avui tenim uns dies internacionals interessants. Tenim dos de gastronòmics i molt interessants els dos, la veritat. Avui és el Dia Internacional del Menjar Picant, que ja saps que ens han demostrat que una mica picant pot ser fins i tot beneficiós per a la nostra salut. Com sempre, sense passar-se. Això dels extrems ja saps que no acaba de funcionar. També és el Dia Internacional de la Croqueta. És un d'aquells menjars típics i tòpics i que, si estan ben fetes, les croquetes són màgiques. És allò de mossegar-la. A uns els agraden més cremoses, als altres menys, el que vulguis. Però si estan ben fetes, són màgiques. Per cert, que té origen francès. I també avui és un dia internacional d'un grup de música, però que té molts dies internacionals, que al final no saben on posar-los-hi, però per mi qualsevol excusa és bona per poder escoltar la seva música. She loves you, yeah. Doncs mira, hi ha qui diu, no hi ha consens amb això, però hi ha qui diu que avui 16 de gener també és el Dia Internacional dels Beatles, perquè hi ha un grup de fans que consideren que el dia de la inauguració del The Cavern Club, que és el lloc on van debutar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, és la data que s'hauria de considerar com dia oficial de l'agrupació. Hi ha d'altres dates dels Beatles, hi ha el 6 de juliol, el 10 de juliol, n'hi ha d'altres. Però escolta, jo, mira, les celebro totes perquè la música dels Beatles, la veritat és que m'agrada força. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, 16 de gener del 2024, hores d'ara amb 9 graus i mig de temperatura a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat amb una mínima generosa, 5,3 graus, que ja es notava ahir a la tarda vespre, eh? Ja es notava ahir a la tarda vespre que si no empitjorava molt la història, almenys aquesta nit tindríem mínimes que respectarien. I s'ha vist així, a tota la província, per sobre dels 0 graus, llevat de, a Sort, que han tingut 1 grau i mig sota 0, a Baqueira, a la cota 2.500, 1 grau sota 0, a Espot i a Boí, a les cotes 2.500, 2 graus sota 0 i mig grau sota 0 a Viella. La resta, doncs mira, els 0 graus de la Seu d'Urgell i del pont de Suert, els 2 graus d'Arties, 3 a Solsona, 6 ja a Torà i Artesa de Segre, 4 a Balaguer i a les Borges Blanques i a Bossòst, 6 i mig a Mollerussa i Cervera. I a Lleida, doncs, ens hem quedat entre 4 i 5 graus, perquè depenen d'on els mesuris, però vaja, que no hi ha hagut aquell fred de glaçades, ni molt menys. El temps està com està. Avui parlava amb una persona que em deia, bueno, això de la Setmana dels Barbuts, ja saps que demà Sant Antoni, que aquesta setmana, doncs, abans era coneguda com la més freda de l'any. L'Armando Álvarez, que ara estarem amb ell ara en uns segons, ens dirà que això del temps no entén de dates concretes, però sí que és veritat que quan hi ha una tradició que et diu que aquesta setmana era la més freda de l'any, és que en moltes ocasions devia de fer molt fred, i és normal que ho fes, perquè estem a la meitat del mes de gener i és normal que el mes de gener fes fred. Ha fet molt fred el cap de setmana? Sí. Ahir a la tarda ja va canviar? També. Què és el que ens espera perquè quede de dia i de cara demà? Doncs això ja no queda més remei que preguntar-li a l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs és la seva... abans de tot...
Abans comentar que estem a meitat de l'hivern.
Sí. Ah, bueno, clar.
L'hivern meteorològic. Desembre, sí. L'hivern climatològic, el de les temperatures, el que ens afecta, no l'astronòmic.
Sí.
Fora del planeta, va començar l'1 de desembre, acaba el 29 de febrer, enguany és bisiesto. I porten una mitjana molt ajustada a la dècima, a la mitjana normal.
Per tant, Armando, té sentit, no?, que aquesta setmana fos considerada com la més freda de l'any.
Sí, podria ser que sí. Com que era el cas de Lleida, el dia més fred, agafant 30 anys tots els dies, és el 5 de gener, el dia de la cavalcada de Reis, que no se correspon que cada any sigui així. És que no poden agafar les mitjanes i pensar que això és el que passa sempre. No, la mitjana és un conjunt d'excessos cap amunt i d'excessos cap avall, d'anomalies. Entonces la mitjana te surt una mitjana que potser passa un dia cada 30 anys. Mm-hmm. És a dir, no funciona si el temps té molts d'altabaixos i al llarg de tots els dies de l'hivern. I els que venen, ara venen molts d'altabaixos, de tal manera que va ser difícil explicar la previsió per a cada dia i per a cada comarca, perquè ne tenim quatre variacions
ja
per cada comarca per quatre dies.
Ja t'estàs preparant.
De moment hem de dir que la mitjana de Lleida és de 6,4 i han caigut 20 litres. Uh-huh. Ens faltarien per arribar a 65, que és la mitjana, doncs ens farien falta 45 litres més.
No, sí.
Sembla
sí.
que podrien venir pluges de cara de... Bueno, avui un dia gris, més núvols que algun resol pot haver-hi, al final del dia podia començar a ploure, no farà massa fred, però no pujaran com ahir a 14 graus perquè estaran nuvolats. Al final del dia, a partir de mitjanit, és quan s'ennuvolaria més i els núvols podien deixar precipitacions de cara a dimecres, que serien escasses a la meitat sud. És que és per sota de 5, si plou més, doncs benvingut sigui. Moderades a la gran part del Pirineu, entre 10, 15, 20, i abundants a les valls concretes que plou molt quan ve del suroest, que són la vall del Boí i la vall Fosca. Ahí podien rebre més de 50 litres durant el dia de demà. És a dir, evidentment n'hi ha intercalada pausa, no estarà tot el dia plovent, i sobretot a la meitat sud pues, seran més escasses, minces i intermitents, si s'obrirà alguna clariana. De cara a dijous, a tot això, bufaria vent molt fort del suroest a cotes altes, on no viu ningú, o si va algú a esquiar, igual han de tancar les cotes altes demà. De cara a dijous, tindrien un dia ventós, pujarien les temperatures tant demà com dijous, podrien arribar a 17, 18 graus fins i tot demà, i dijous, dijous sense precipitacions. I de cara a divendres, un altre canvi sobtat. Descens de temperatures acusat, si arribem a 17 o 18, entre 15 i 18, pues baixaríem 7 o 8 graus i podia ploure d'una manera més general, una mica més abundant a la meitat sud, però sempre escassa, i més abundant al Pirineu. Serien les dues toncades de pluja, demà dimecres, no tan abundant, excepte la vall de Boí, baix Bosca, i més abundant de cara a divendres. El cap de setmana tornaria per un altre canvi, que seria un fred, però sense precipitacions. La cota de neu, amb tantes variacions de temperatura, variarà molt, des de 2.000 metres, o més de 2.200 metres de cara a demà, pues de cara a divendres podria davallar a final del dia a 1.000 metres. Va. És a dir, n'hi ha molta variació per cada dia dels que queden de la setmana. Arribar a un cap de setmana més aviat tranquil, fred i amb més sol.
Bueno. Doncs, i després ja em
I
dius que...
I les perspectives per la segona quinzena són una mica sorprenents, perquè no són fredes, però me quedo en les perspectives perquè... Pot haver-hi variacions, però de moment no ve més fred. Només portem 5 dies de gelades al gener.
És que això és el que anava a dir... Que
és poc, perquè l'any passat van tenir 12 i l'anterior 24. És a dir, sembla que podien arribar a 6, amb la qual cada any anem dividint per 2.
Déu-n'hi-do.
Ja veurem.
Doncs, Armando, mira, així que anirem parlant cada dimarts i cada divendres i anirem parlant del que ens espera per els propers dies i ja està.
D'acord.
És així. Armando, cuida't, una abraçada.
Fins divendres. Bona tarda a tothom.
Doncs sap, aquesta és la previsió. Surt amb roba abrigada, escolta. Va, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
És que si no portes la roba d'abric ara, quan la portaràs? S'ha de portar ara, està clar això. I, vinga, que busquem la darrera hora informativa. T'explico primer de tot. Mira, jo això vaig tenir coneixement la setmana passada, el que passa que s'ha fet públic ara. Bueno, perquè un té els seus contactes dins del cos de la Guàrdia Urbana, però... Ahir ens va fer una valoració de la seguretat de la ciutat Xavi Palau, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i del Partit Popular, i ens deia que les coses no van bé. Has d'estar d'acord o no, però ens deia que les coses no van bé. Després vas llegint certs titulars que et van indicant el que va passant, coses que van passant. I sí que és veritat que potser ara es denuncia més que abans, o potser ara se saben més que abans, però al final això del ara o abans, abans quan hi havia certes històries s'acabaven sabent. Potser no tanta immediatesa com ara, però vaja, s'acabava sabent, i més en una ciutat mitjana petita com la nostra. I no se n'escoltaven tantes, les coses com siguin. T'explico. Dijous de la setmana passada, un menor d'edat, va saltar a punta de navalla una professora del Col·legi Mater Salvatoris per robar-li el cotxe a l'aparcament del centre. No en un punt remot, no, un aparcament del centre, que està ple de vehicles, amb moviment de gent. Doncs escolta, la professora va entrar al vehicle i quan estava asseguda li va obrir la porta a aquest menor amb la navalla i va dir, baixa d'aquí o... Bueno, no sé què li va dir, però ens ho podem imaginar. Li va robar el cotxe, després es va accidentar i el va enganxar la Guàrdia Urbana. O sigui que a sobre de robar-li el cotxe encara li va fer malbé. Ja no entrem a veure qui li paga això, però l'ensurt, o sigui, l'ensurt i la sensació d'inseguretat d'entrar al teu vehicle, qui diu el teu vehicle diu el teu portal, i que et puguin assaltar d'aquesta manera, vaja, no sé, és que és una cosa que insisteixo que no ve d'ara i que ens hauríem de parar a treballar més a fons, eh? Potser és un dels temes que hauríem de parlar avui a la tertúlia dels polítics. Ja saps que tenim un número de WhatsApp, ens pots enviar missatge de veu o de text, 664 526 180, 664 526 180, perquè ens diguis la teva, però crec que és un dels temes dels quals em podríem parlar avui. Bé, canviem de tema perquè ahir et deia que venien a declarar el que va ser directora a la residència de Tremp, on van morir 64 persones amb aquells brots salvatges de Covid. Ahir va venir a declarar, i aquesta exdirectora de la residència Fiella de Tremp, van morir 64 de 142, eh? Pràcticament la meitat, no exactament, o sigui, 64 per 2 són 128 de 142, eh? És tràgica, eh? O sigui, no és allò... És que és igual, només que mori una persona ja és tràgic. Us imagineu, 64. Ha declarat el jutjat de Tremp que mentre ella va estar treballant, fins que va agafar la baixa el 27 de novembre, tot funcionava correctament, i culpa les monges que atenien els usuaris del brot de Covid-19 que va afectar el centre. És interessant. És un esport interessant del nostre país. No és culpa meva, és d'un altre. Si gastem energia sempre per buscar en qui carregar el mort. Això és que ens ho ensenyen els polítics, ja. I clar, com que ja és l'exemple que donen, doncs després es va trasbassant a totes les línies de la societat. Xavi Prats, que és advocat de l'acusació particular, ha explicat que l'exdirectora de la residència ha donat una versió dels fets totalment exculpatòria.
Una versió totalment exculpatòria, lícita, com a persona denunciada, però bueno, que falta molt, una mica, és contradictòria amb tot el que s'ha fet fins ara. Perquè ja ha dit que ella era graduada social, que no tenia coneixements de medicina ni infermeria i que únicament es dirigia al centre, però no dirigia la part sanitària.
I insisteixo, la culpa són les monges.
Sí, ella en principi diu que el dia 23 que va agafar la baixa la responsable de higiene sanitària, que era la senyora Navaroa, que la culpa de tot a les monges, perquè diu que les úniques que eren infermeres o estaven al capdavant de la salut dels residents eren les monges, doncs que quan ella va agafar la baixa el dia 27, a partir de llavors diu que ha sigut la pressió mediàtica i la pressió de les famílies que l'ha obligat a dimitir, que ella no hagués dimitir, que ella portava des de l'any 2012 com a directora del centre i que va ser aquests fets que l'han provocat la seva dimissió.
En fi, l'advocat de l'acusació, Xavier Prats, ha dit que doncs que la ex directora de la residència doncs ha defensat que les acusacions de les treballadores són totalment falses i infundades, perquè recordem que les treballadores també la van acusar i que tothom coneixia el pla de contingència. Això ho deia l'exdirectora i també va dir que disposaven d'EPIs. L'exdirectora ha declarat, recorda, per un suposat delicte contra la seguretat dels treballadors, que té dos causes obertes. Aquesta és la segona. La primera és la mort de 64 dels residents, de 142. Veurem com va tot plegat. Estem parlant d'una història que va passar el 2020, que jo crec que s'hagués hagut de jutjar una mica més ràpid. Estem al 2024, i ara doncs hi ha 64 famílies que hauran de reviure, rememorar i repetir una altra vegada tota aquesta situació. Però vaja, és el que ens ha tocat. La justícia lenta. Mira, t'explico tres històries de la ciutat de Lleida. La primera, al barri de Cap Pont. Ja saps que hi ha una comunitat musulmana que ha llogat un local al barri de Cap Pont, concretament a l'avinguda d'Alacant, número 9, per muntar un centre d'oració. I els veïns diuen que a veure què passarà aquí. Els hi demanen que respectar les normatives a l'oratori, i els musulmans diuen que tranquils, que respectaran les normes i que tot anirà bé. Bueno, aquesta una. L'altra, l'Ajuntament de Lleida busca terrenys per construir el nou cap de Balàfia. El cap de Balàfia, ja saps que a hores d'ara, és aquesta edificació, no sé, és aquesta edificació que hi ha tocant al Barris Nord, que per la seva àrea d'influència ha d'atendre, o atén, o és el centre de referència de 25.780 lleidatans. Que s'ha quedat petit és una cosa que els usuaris no han dit aquest any, ni l'any passat, ni l'altre, ni abans, ni just l'any de la pandèmia. No, ja es deia abans. Però bé, ara sembla que ens hem adonat que sí, que potser s'ha quedat petit, que per 25.000 persones potencials, s'ha quedat petit i s'ha de buscar terrenys on ubicar el nou cap de Balàfia. I encara amb terrenys, perquè la paeria ara ha de buscar terrenys. Ja saps que el cap de setmana saltava la notícia de que finalment la Generalitat ha dit que prou de tirar diners a la... Bueno, de tirar, de fet no n'han destinat gaires al manteniment de la presó de Ponent, i que en construiran una de nova, i que havien parlat amb l'Ajuntament de Lleida perquè busquessin terrenys amb les dimensions necessàries per ubicar aquest nou centre penitenciari. De les instal·lacions de l'actual no se sap què passarà. De on anirà el nou tampoc se sap a on anirà, perquè la paeria també ha de buscar fora de la trama urbana uns solars que compleixin amb el que requereix la Generalitat. Però tampoc és tan fàcil, perquè hi ha uns requeriments grans. Per tant, veurem on va parar tot plegat. I després, tampoc s'ha assegurat que es faci aquesta nova presó. Per tant, no sabem si es farà la nova. I si es fa la nova, què passarà amb la vella? Si quedarà... es gastarà diners per posar-la al dia o no, o desapareixerà i a veure què es fa amb aquells terrenys, o es reaprofitarà per fer d'altres històries. Per tant, és el típic. Anunciem coses, però no sabem res. Vinga, va, fem una pausa ràpida, que està amb nosaltres el director del diari La Mañana, i amb ell parlarem d'un aniversari, mira.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida. It's my
life. Estem als inicis del 2024, tot i que ja han passat dies, però vaja, que a nivell de tot l'any això és l'inici. I ara mirant enrere, perquè clar, quan ja arriben dates de Nadal o properes a Nadal, es comença a acumular activitats, es comença a acumular moltes, moltes coses, reunions, sopars, activitats culturals, musicals, etc, etc. I potser et va passar desapercebuda, a tu no, que ets oient, perquè jo t'ho vaig explicar, però va passar desapercebut al final, que el passat 20 de desembre, el que és el diari Degà de les comarques de Lleida feia anys. I quan un fa anys, et mires a veure si la xifra és maca o no, igual que els números de la loteria, ja sabeu que hi ha gent que n'hi ha de més bonics o d'altres, i feien anys, jo crec que és una xifra maca, bonica, 85 anys. O sigui que el 20 de desembre del 1938 va sortir el primer diari La Mañana, i aquest passat 20 de desembre del 2023 van fer 85 anys. I aprofitant que començava aquest any d'actes per celebrar aquests 85 anys, aprofitant això, doncs, mira, aprofites i aquells canvis de vegades que tens pendents de fer els concentres tots i els portes a terme just amb aquesta data concreta. I en parlarem ara tot seguit amb el seu director, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Primer de tot, enhorabona, 85 anys.
Moltes gràcies.
La veritat és que en parlàvem aquest matí, a la prèvia de l'entrevista, tal com estan les històries, tal com està internet i tal com està el món de la comunicació, aguantar 85 anys és tot un privilegi que ho puguem veure. Per tant, escolta, enhorabona a tu i, evidentment, a tota la gent que hi ha al darrere de La Mañana, que això ens passa amb els mitjans de comunicació, que de vegades només veus les dues o tres cares conegudes i darrere hi ha molta gent treballant. 85 anys, s'obre un any de celebració, no?
I tant, vam començar el dia 20 de desembre, just el dia en el que va sortir la primera Mañana, i ho vam fer a l'engròs, d'alguna manera vam estrenar el diari escrit ja íntegrament en català i també amb un nou disseny i una cosa important, també amb un canvi de color corporatiu a la capçalera. Deixem el color vermell o bordeus que ens havia acompanyat com a mínim els darrers 25-30 anys, perquè jo els anys 50-60 sí que vaig veure una capçalera amb un color blavós. Vam apostar en aquest cas per un color que li diem blausent, que és un color que aporta solvència, tranquil·litat, aquella solvència d'alguna manera d'haver explicat la realitat de Lleida, el Pirineu, la Vall d'Aran i la Franja durant 85 anys. D'alguna manera també era això el que volíem transmetre amb aquest canvi de color i amb tot aquest canvi que hem fet al diari de La Mañana coincidint amb el nostre aniversari, evidentment.
A part de fer-ho íntegre en català, a part d'aquest color corporatiu, heu posat al dia doncs, també tipografies, mides de lletra, ho dèiem a la redacció amb el Sergi Tor, clar, un acaba fent anys sense voler també, i ara és més legible el diari de La Mañana.
Sí, d'alguna manera també volem un diari.
No és que abans no ho fos, sí, però potser ara amb l'edat dius, mira, escolta, li agraeixo molt que hagin tocat això.
Important que t'entri pels ulls, que sigui visual, no? Que obris aquella pàgina de diari, te'n vagis a la vista del titular. Està comprovat que hi ha molta gent que només llegeix els titulars dels diaris. D'alguna manera nosaltres volem que es llegin el titular i que se'n vagin a la notícia. D'alguna manera també el titular és la porta d'entrada, és allò que et crida l'atenció i per això el destaquem, com hem fet un disseny que ha dissenyat la Lupe Ribot, la nostra dissenyadora, i que és d'alguna manera juga molt amb els elements visuals, amb els espais també una mica en blanc, que respirin, que et convidin a anar a aquella pàgina, que no et carreguin, no?, d'alguna manera, i jo crec que és un disseny que, tot i que encara l'anem perfeccionant molt, és un disseny que ha quedat molt acurat i que convida el lector a això, a obrir la pàgina. Allò que ens agrada a tots d'alguna manera fer cada matí, no?, anar al bar, esmorzar, a fer un cafè, agafar el diari i aquell instant de tranquil·litat, llegir-te el diari, el teu diari, amb tranquil·litat, amb calma i, sobretot, com dic, amb unes pàgines que t'entrin pels ulls, és el que volem.
Tot això vindrà acompanyat també d'un redisseny de la plana web, perquè, evidentment, avui s'ha d'estar, i hi sou ja fa temps, que arribarà properament també.
Sí, molt, molt aviat també estrenarem una nova pàgina web amb els nous colors corporatius, evidentment. Un diari, evidentment, el temps que estem, tot i que tinguem 85 anys, s'ha d'acompanyar, evidentment, d'una bona gestió a les xarxes socials, una bona gestió a l'internet. Els dos àmbits no són antitètics, en tot cas són complementaris. Una cosa es retroalimenta amb l'altra, per tant la web és importantíssima, és una porta d'entrada també per molta gent que potser ja no agafen tant la premsa escrita, però sí que llegeixen internet. D'alguna manera, aquests dos formats conviuen i conviuran, no sé amb quines parts i en quines ràtios, no? Però jo crec que han arribat els dos per conviure, no per anul·lar-se l'un a l'altre, sinó per conviure, i d'alguna manera també amb la nova pàgina web que estrenem properament, el que volem és això també, atensar-nos a nous públics, atensar-nos a nous lectors i ser la porta d'entrada a la mañana a través de l'internet.
Això va passar també en el seu moment, i suposo que també ho va seguir amb intensitat amb l'arribada del llibre electrònic. També semblava que el llibre de paper tenia els dies comptats, i a més jo recordo prediccions catastrofistes de ja poden tancar totes les impremtes, que no es vendran un llibre en paper, i afortunadament coexisteixen. I conec molta gent que és lectora empedernida que combinen les dues. És a dir, si ha de marxar de viatge, doncs s'endú un llibre electrònic perquè és més còmode, és més portable, però estant a casa no li treguis el seu llibre de paper. Doncs jo crec que, com bé apuntaves, això és el que ens arribarà igualment. És a dir, la web al final no serà un calc del diari de paper, ni crec que ho hagi de pretendre, sinó que tindrà les seves virtuts amb els avantatges d'internet, i el diari de paper, doncs escolta, hi ha gent que el necessita per començar el dia.
A mi, Ricard, quan vaig entrar al diari, ja fa 23 anys o 24 gairebé, em van dir el paper morirà. Han passat 24 anys i el paper no només no ha mort, sinó que conviu, coexisteix amb el que és internet. Jo, pel que dius del llibre electrònic, per exemple, jo parlo amb un llibreter molt amic meu, del meu poble, i sempre em diu que ha caigut moltíssim. Vull dir, sembla que s'havia de menjar el món el llibre electrònic, i el que s'ha menjat del món al final és el llibre en paper. Mm-hmm. La gent vol agafar el llibre, vol veure aquella portada, vol subratllar, vol passar la pàgina, vol marcar el lloc on s'ha quedat. Hi ha, d'alguna manera, en aquest, vulguem o no, un element de romanticisme, no?
Sí,
associat al paper. Jo et podria dir, jo les grans exclusives, les bones exclusives, aquells temes que sé que només tinc jo, que només té la mañana, les trec en paper, les guardo per demà donar un cop a la portada, no? Que la gent obri i dius, carai, la mañana. Evidentment, si sé que un tema m'ha de petar abans, que tothom se n'enterarà, doncs utilitzo la pàgina web i ja la llanço durant el dia, no? Però jo crec que es pot jugar moltíssim actualment, no? Pots fer aquesta combinatòria, i a més, i el paper et permet allò, a vegades, no només seguir el dia a dia, sinó també els diumenges fer un diari molt diferent, un diari molt més de lectura, amb una combinació de gèneres periodístics, d'entrevistes, de reportatges, de cròniques, amb molta opinió, amb molta reflexió, amb molt context. Et permet fer un producte molt diferent que a vegades la web no et permet, perquè és una informació molt més directa, molt més al moment, molt més a l'instant, no? Insisteixo, jo crec que el paper no morirà mai, sigui evidentment que coexistirà i conviurà amb l'internet amb no sé quina ràtio, això s'haurà d'anar veient, però quan dic que fa 23 anys que van dir això, jo ara els hi podria dir que és exactament el contrari del que em van dir, i crec que així serà en el futur.
A més, espero que les noves generacions valorin la tasca d'un diari. Saps què passa? Que avui en dia vivim tant el dia a dia, al moment, que de vegades les notícies es fan antigues del matí a la tarda. Això en té la culpa la immediatesa, l'internet, WhatsApp i aquestes històries, no?, d'enviar-ho tot el moment. Però quan pretens buscar, copsar i saber com era el dia a dia d'una ciutat, en aquest cas Lleida, no et queda quasi bé més remei que tirar anys enrere, recuperar edicions del diari La Mañana, obrir-les i començar a mirar, i llavors et comences a fer una idea. Nosaltres, gràcies a l'arxiu que teniu a La Mañana, ho fem cada mes amb la Mari Carmen Salvador, que mira les portades del diari La Mañana de fa 25 anys, i ens fem a la idea de què estàvem parlant fa 25 anys en aquesta ciutat. I això, mira, de veritat, que només ho fan els diaris.
Les portades dels diaris, Ricard, són importantíssimes, eh? A través d'una portada es construeix la història, i ho vaig dir també a l'acte de presentació, i fins i tot a vegades a darrere de cada portada hi ha també una gran història. Nosaltres de portades en tenim, evidentment, et pots imaginar, amb 85 anys sortint cada dia, menys 3 dies a l'any que no hi ha diari, en tenim moltíssimes. A la redacció en tenim exposades una selecció. La primera parla de la Guerra Civil, el primer dia, el primer diari de l'any 38, en plena Guerra Civil, encara parla de la guerra, bàsicament. La segona portada que tenim, fixa't, i diu La humanitat en peligro. I parla del moment en què Estats Units va tirar la bomba atòmica a Hiroshima i Nagasaki. Imagina't. Fixa't si n'és d'actualitat, d'actual, una portada d'un diari que fa poc va vindre una persona a veure el diari i va veure aquella portada i va dir, fixa't com ara, perquè Vladimir Putin acabava de dir, acabava d'amenaçar de que potser podria utilitzar en un moment donat, Déu no vulgui, armes nuclears a la guerra d'Ucraïna. Tenim portades també de les inundacions de l'any 82. L'any passat van celebrar els 40 anys, mm-hmm. amb tot el curs del Segre, Lleida, Balaguer inundat, i van fer un especial el dissabte i un especial el diumenge de tot el que va passar aquells dies, recordant-ho a través de les nostres cròniques, de les nostres portades. Tenim la portada del cop d'estat del 23F, on aquell dia la policia es va presentar a redacció i el director, que era el Josep Anton Rossell, els va ordenar que es fiquessin a banda i banda de la màquina que es copia teletips i que anessin tallant els teletips i els donessin als redactors. Aquell dia, a la mañana, també tenia un corresponsal a Madrid, sense voler-ho, el Manel Reis Cascales, que es trobava aquell dia a Madrid i anava trucant al director del que passava, i un altre a València, que és on van sortir els tancs, sí. L'Enric Castells, el bo de l'Enric Castells, que també era amic de la casa, se n'havia anat a comprar joguines, es va trobar amb el que va passar, amb el bilanç del vostre i els tancs, i anava trucant al director per explicar-li tot el que passava. Tinc una portada del Som de Primera, aquell Lleida sí, que puja a Primera Divisió, no? Tenim les portades del procés de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, de la declaració fallida d'independència, i portades molt importantíssimes, ho vaig dir durant l'acte de presentació, totes les del Covid, on els periodistes, com a professió essencials que érem, podíem sortir al carrer aquells dies, podíem explicar el que passava, són portades realment, ara mirades ja amb una certa perspectiva, sí. Que fins i tot et fan posar la pell de gallina, no? Aquells dies la gent ens trucava, les redaccions deia gràcies per estar aquí, gràcies per explicar el que passa. D'alguna manera, érem l'última baula, o érem el darrer vincle que tenien entre una realitat del carrer on no podien sortir i el que estava passant a la seva Lleida, no? Nosaltres, a través de les portades, vam poder explicar allò que estava passant. Per tant, també diré una cosa molt, si vols, per acabar. A través de les portades dels diaris no només s'han construït la història, no només han vehiculat la història, sinó que fins i tot s'han fet caure os governs. Podríem dir el Washington Post amb el cas Watergate, o aquí el que és l'estat espanyol, el País amb el cas Bárcenas, o el Mundo, que també va treure aquells missatges dels SMS que Rajoy li enviava al Bárcenas dient Luis, sé fuerte, aguanta, van estar a punt de fer caure el govern a còpia de bon periodisme i d'unes portades que, d'alguna manera, en paper, evidentment, apoyades després amb l'internet, com sigui, però unes portades en paper van estar a punt de canviar el govern que havia a l'Estat. Per tant, el periodisme i el periodisme escrit és importantíssim.
Per això sempre segueixo recomanant, escolta, vés-te'n al teu quiosc de confiança, allí tindràs la mañana cada dia, la pots comprar individualment, et pots subscriure a la mañana, que tindràs el paper més internet o les opcions que hi hagi, i valoreu la tasca, la feina que hi ha darrere i l'important que és, crec, avui més que mai, curiosament, quan tenim accés a molta més informació, avui més que mai està ben informat. I no és un tòpic, això del estar ben informat. S'ha de mirar molt d'on t'informes, d'on llegeixes.
Certament és així. En el nostre món cada dia és més difícil discernir què és veritat del que no ho és. Quan parlem de la postveritat estem parlant de la mentida, o quan parlem de la fake news estem parlant de la mentida. Doncs jo sempre dic que els diaris, la premsa en general, no n'expliquem de fake news, no n'expliquem de mentides. Ojo, ens podem equivocar, això es pot passar tot, però si ens equivoquem, l'endemà rectifiquem. No hi ha mai una voluntat explícita d'enganyar. Nosaltres tenim unes tesis de comprovació, contrastem les notícies, publiquem, fins i tot ens guardem notícies que segurament serien veritat, però no les llancem, no les publiquem perquè no les tenim del tot contrastades. Diuen en periodisme que per tindre una notícia ben contrastada l'has de contrastar amb tres fonts i com més allunyades siguin una de l'altra, molt millor. Doncs nosaltres apliquem totes aquestes tècniques perquè el que volem ser no tan objectius, sinó honestos amb el nostre lector. L'objectivitat en si te l'has de fer llegint molts diaris cada dia, llegint, escoltant moltes ràdios cada dia, mirant moltes televisions, cadascú expliquem una mica la nostra part de la realitat. El que cal és explicar-la amb la màxima honestedat, explicar allò que tu veus, crear aquest relat, en el nostre cas, en el vostre, de Lleida, del Pirineu, de l'Aran, de la Franja, crear i vehicular, com fa la premsa local, un espai de comunicació que si no existiguéssim els mitjans de proximitat pràcticament no existiria. Sí. Jo et puc ficar moltes anècdotes d'això. Jo estic especialment orgullós d'una notícia que vam treure fa molts anys que si no haguéssim sigut la premsa local, allò no hagués estat així, t'explico. Va passar al meu poble. Hi havia un projecte urbanístic per construir de 200 a 300 cases al costat del Sant Crist de Balaguer. Les cases eren genials, jo vaig veure els planos i el lloc també era el lloc més alt de Balaguer, amb unes vistes espectaculars cap a la serra, cap a Montalegre i fins i tot cap al Montsec. Ara bé, què passava? Que aquelles cases estaven construïdes, o haguessin estat construïdes, a damunt del jaciment islàmic més important de la península ibèrica, que és el Pla del Matà. Se n'ha excavat poc del Pla del Matà, però és importantíssim. Són 27 hectàrees on quan excaven troben necròpolis, troben cases,
no
troben
excavat,
forns...
No s'ha excavat, però saben que hi és.
Exactament. A través de la premsa de proximitat, a través de les notícies que va fer el diari La Mañana, també els companys del diari Segre, tots plegats, la Generalitat es va ficar les piles i va acabar declarant aquell jaciment bé cultural d'interès nacional, de manera que no s'hi van poder fer aquelles cases. Algú em dirà, segurament no s'ha excavat tampoc, cert, però s'ha protegit perquè les futures generacions algun dia en puguin gaudir. Doncs per això serveix la premsa de proximitat. Sense l'aportació de la premsa de proximitat, aquelles cases s'haguessin fet i aquell jaciment s'hagués destruït. És important vehicular, doncs, aquest espai comunicacional per ficar l'accent, per ficar el focus en les coses en què els grans mitjans, però òbviament no s'hi ficaran, perquè han de parlar d'un àmbit molt més gran, que és Catalunya, que és Espanya o que és el món.
Doncs aquí ho teniu. Amb el Francesc Guillaumet seguirem parlant durant tot aquest any perquè venen esdeveniments, celebracions, reunions, exposicions que en el seu moment ells aniran anunciant i que nosaltres anirem recolzant, evidentment. Portades, que potser és el que parlaves i és el que és més identificatiu d'un diari, però anècdotes, les tires còmiques, per exemple, que també han acompanyat durant tants anys i tantes edicions al diari La Mañana, no sé, i moltes altres històries, parlar amb persones que han estat vinculades al diari La Mañana i que ara no hi són. En fi, que teniu 11 mesos i mig per endavant per fer moltes coses que ja les teniu bastant embastades i que les anireu presentant i que les anirem recolzant, evidentment.
Sí, una de les coses que tenim en ment, és una taula redona amb exdirectors, no? El dia de la presentació vaig dir, és important arribar... David Jiménez, que era director del Mundo, ho va dir molt bé al seu llibre, el director, va dir, segurament a director s'hi arriba perquè no troben ningú més, i segur que és veritat, però un cop s'arriba és important tindre grans referents. En el meu cas, jo els he tingut Josep Ramon Correal, Jordi Pérez, Josep Ramon Ribé i Ignasi Calvo, són importantíssims i per tant els volem fer partícips, no, d'aquests 85 anys de La Mañana a través d'una taula redona que muntarem, que serà molt interessant. També la figura del ninotaire, nosaltres tenim cada dia el Paco Armengol, que ens fa aquell dibuix, aquella vinyeta. El ninotaire és la persona que té butlla per anar una mica més enllà. Pot explicar allò que nosaltres mai no escriuríem, però ell sí que pot xafar ulls de poll, i de fet el xafe, i té butlla per fer-ho. I per tant, la figura del ninotaire per un diari, per la premsa escrita, és importantíssima. A través del Paco Armengol i les seves vinyetes també farem una exposició on hi haurà els ninotaires que hem tingut, el Pep Monyarc, el Marçal, farem una exposició on també segurament hi aportarem algunes de les nostres fotografies històriques, que són moltes. Imagineu-vos, un diari amb 85 anys té una hemeroteca immensa, una hemeroteca que a vegades te dona anècdotes molt, diguéssim, molt curioses. Una vegada un senyor es va presentar a redacció, em va vindre a demanar un diari, em sembla que l'any 1984, i em va dir que li havien fet un homenatge quan jugava a l'Artes de Segre. I quan jo el vaig veure, perquè el meu padrí és d'Artes de Segre, jo hi vaig fer molta vida, quan el vaig veure li vaig dir, tu ets el Jordi, no? Diu, carai, sí, anàvem encara amb mascaretes, sí, va treure. Sí. Un senyor, em sembla que de Montgai, que havia jugat a l'Artes i Balaguer, un gran jugador, i dic, és que jo vaig estar amb el meu padrí a l'homenatge que et van fer. I aquell senyor, molts anys després, em va vindre a demanar a mi com a director del diari aquella pàgina d'aquell homenatge que li havien fet. Són coses de la història, no? De tindre un diari amb 80 anys, 85 anys d'història, que ja, com dic, s'encamina cap al centenari. Això és un valor, això no s'improvisa, i això és el que tenim a La Mañana cada dia.
Doncs, i segueix sortint, vull dir que busqueu La Mañana. 85 anys, ho van fer el 20 de desembre del 2023, fa 4 dies, i aquest any estan d'aniversari, 85 anys. Avui ha estat amb nosaltres el Francesc Guillaumet, és l'actual director del diari La Mañana, a qui li agraeixo que hagi vingut avui amb nosaltres, i també doncs, totes les col·laboracions que fem i que potser podríem fer més al cap de l'any, però que la falta de temps a vegades i de recursos ens impedeix i que el dia a dia t'absorbeix, però escolteu, jo estic molt content perquè quan tinc alguna cosa a dir i que la vull dir en premsa també, jo li envio un correu al Francesc i a l'endemà ho llegiu al diari La Mañana. Francesc, enhorabona una altra vegada, una abraçada gran i que vagi tot molt bé aquest any.
Moltes gràcies, Ricard.
Vinga, que sí, sóc el Ricard Álvarez. És la una, després el migdia Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hoy es un día, podemos decir, extraño, inusual, casi irrepetible, porque el Partido Popular y el PSOE se han puesto de acuerdo en algo. Y esta tarde van a votar de forma conjunta el cambio del artículo 49 de la Constitución. En síntesis, se trata de variar el texto para que desaparezca la palabra disminuido y se cambie por la expresión persona con discapacidad. Se pretende adaptar el lenguaje de la Carta Magna a una realidad social diferente, mucho más sensible con la discapacidad. No se trata igual este asunto en 2024 que en el año 1978 y el lenguaje tampoco es el mismo. Ha cambiado bastante. La reforma de la Constitución no es algo ni fácil ni habitual. De hecho, en sus 45 años de vigencia, solo se ha reformado en dos ocasiones. La primera en 1992, para modificar el voto de los extranjeros, y la segunda, pocos años después, en 2011, para cambiar el artículo 135 y abordar la deuda pública y la estabilidad presupuestaria. Esta será, por tanto, la tercera modificación de la Constitución y la primera vez que se aborde un cambio de contenido social. Decíamos que tampoco es algo fácil. Para reformar la Carta Magna hay dos métodos, el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado, que solamente se aplica cuando la reforma afecte a la totalidad de la Constitución o a los artículos más importantes, como podrían ser los derechos fundamentales o la indisoluble unidad de la nación española. Hoy se está aplicando el procedimiento ordinario y se necesita una mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados y en el Senado para sacarlo adelante. El hecho de que PP y PSOE hayan pactado, estén de acuerdo, asegura esa mayoría de forma directa. Este pacto también impide que nadie intente colar por la puerta de la reforma alguna enmienda que no tenga nada que ver con la discapacidad. Al menos en eso han quedado. Y hasta aquí llega el extraño caso del acuerdo entre los dos grandes partidos. A partir de aquí, todo lo demás es lo de siempre. Técnicamente, te acabo de contar cómo cambiar la Constitución con las ventanas abiertas, con un acuerdo, una mayoría y siguiendo el cauce habilitado por la propia Carta Magna. La paradoja es que al mismo tiempo en el que hoy se modifica la Constitución, hoy también se presentan las enmiendas para la ley de amnistía, una ley que en la práctica puede suponer modificar el Estado de Derecho, pero por la puerta de atrás y con serias dudas sobre su constitucionalidad. Hay, además de esto, otros asuntos también destacados que te cuenta a continuación José Luis Cancerbero.
Atención, fumadores, el gobierno va a equiparar el tabaco calentado con los cigarrillos convencionales y va a prohibir sus aromatizantes. La norma, que prevé entrar en vigor a mediados del mes de abril, va a obligar a que en el etiquetado figuren las advertencias de que el tabaco calentado es perjudicial para la salud. Sin embargo, esta nueva ley no va a afectar a los vapeadores, cuya regulación Sanidad todavía sigue estudiando. Muy pendiente, seguimos a estas horas de la operación contra el terrorismo yihadista que continúa abierta en Mérida, Badajoz y en varios puntos de la provincia de Barcelona. De momento hay dos detenidos y se están practicando distintos registros en viviendas de Rubí y Martorell. No se descartan más detenidos a lo largo del día. El gobierno desclasifica los documentos por los que la justicia autorizó al CNI pinchar el teléfono móvil del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Un pinchazo que se hizo con el famoso software israelí Pegasus. La desclasificación de estos documentos será una de las exigencias de Esquerra Republicana al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, Pilar, la Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha invitado a las distintas administraciones a coordinar esfuerzos con el tercer sector y la sociedad civil para crear un plan conjunto que ofrezca una respuesta integral ante la actual situación migratoria. Señalan que los ingresos de migrantes han llegado a multiplicarse por 5 en las últimas semanas. Y para terminar, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha reivindicado los aprendizajes que nos deja la tragedia del accidente aéreo de los Andes de 1972, que recrea la película La Sociedad de la Nieve. Considera Pilar, el arzobispo de Barcelona, que la cinta de Juan Antonio Bayona es una historia de superación, de creer en lo imposible, de que con la fe se puede lograr todo e incluso se puede sobrevivir cuando absolutamente todo está perdido.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes del primer partido de Carlitos Alcaraz en el Abierto de Australia.
Está jugando el español este primer partido del torneo contra el francés Richard Gasquet. Situamos el partido. Melbourne, Ángel García.
Y está a solo 4 juegos de meterse en la siguiente ronda y de ganar su primer partido de 2024. Sufrió en el primer set porque desaprovechó 9 bolas de break y tuvo que ganarlo en el tiebreak 7-6, pero a partir de ahí 6-1 y 2-0 manda a Carlitos Alcaraz ante Gasquet. Así que nada, en 4 juegos se meterá en la segunda ronda el murciano y seguirá ya a 6 pasos de ganar su primer abierto de Australia.
Hoy han perdido los españoles Zapata, Ramos y Buxa. En la etapa del Dakar estábamos pendientes de la llegada de Sebastián Loeb. ¿Qué diferencias ha marcado con Carlos Sainz, Carlos Miquel?
4 minutos y 14 segundos. Esa ha sido la ventaja del ganador de etapa Loeb, pero es una diferencia que le satisface a Carlos Sainz. Las primeras palabras del matador dice que ha sido una jornada súper estresante por la navegación. Ha ido más de 120 kilómetros abriendo pista, pero dice Sainz, estoy feliz de cómo ha ido la jornada. En la general, la diferencia a favor de Carlos es de 20 minutos y 33 segundos con 3 jornadas por delante, pero dice ya Loeb que va a seguir igual, que va a seguir apretando, que hoy ha tenido 2 pinchazos y que esto no ha terminado todavía.
Hoy comienzan los octavos de final de Copa del Rey con 3 partidos, a las 8 Getafe-Sevilla, a las 9 Athletic de Bilbao a la vez y a las 10 hora peninsular Tenerife-Mallorca.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la 1. Recorda que és dimarts, avui, 16 de gener. I que hem pujat una mica de temperatura, tot i que el dia està ennuvolat, 10,1 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Ens ho explica la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tenim intervals ennuvolats que tendiran a ser l'ennuvolat al Pirineu i al Prepirineu i no es descarten precipitacions a l'extrem oest del Pirineu. A darreres hores, amb la cota de neu al voltant de 2.000 o 2.200 metres, el vent és fluix variable i les temperatures amb pocs canvis marcaran 13 graus. A Lleida, demà, la borrasca Irene deixarà vent del sud-oest moderat a fort al Pirineu amb cops molt forts a cotes altes de fins a 80 km per hora i serà fluix moderat a la resta. El cel estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions localment per persistents al Pirineu que seran probables a la resta amb la cota de neu al voltant de 1.800 o 2.000 metres i esperem temperatures en ascens que marcaran màximes de 18 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que fa un any que n'estem parlant amb el nostre astrònom, amb el Ramon Drudis, de la realització de les activitats entorn a l'any Joan Oró. Doncs bé, són, finalment han estat 55 activitats celebrades l'any 2023, com et deien, en el marc d'aquest any Joan Oró. És l'any en el que es commemora el centenari del naixement del bioquímic lleidatà i han aconseguit reunir aproximadament unes 17.000 persones segons càlculs de la Fundació Joan Oró. Aquesta xifra no inclou el professorat i alumnes de col·legis, instituts i universitats que han participat en el projecte educatiu centrat en el científic lleidatà. Entre les propostes més vistes destaca una exposició itinerant i de gran format sobre la vida i trajectòria de l'investigador que ha rebut 9.300 visitants, així com també un documental que acumula més de 5.000 visualitzacions. Moltes de les propostes engegades al 2023, especialment les conferències i exposicions, tindran continuïtat durant el 2024 i ja també a l'any 2025. És un personatge important a nivell internacional i que podem lligar amb Lleida, amb el nom de Lleida, i que crec que si algun ha de fer altaveu, som nosaltres. I també t'explico que la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, a Boí-Taüll, que se celebrarà els dies 27 i 28 de gener, preveu unes 350 acreditacions i participants d'una trentena de països. Actualment comprèn uns 200 participants entre esportistes i tècnics de 27 països. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra, ha assegurat que l'èxit de la competició està assegurat després que l'estació de l'Alta Ribagorça torni a acollir la Copa per segon any consecutiu. Diu que ja es pot dir amb seguretat que Boí-Taüll és referent mundial en l'esquí de muntanya i que tot això és gràcies a la repetició per segon any consecutiu de la realització d'aquest certamen. I escolta, que estaven molt satisfets durant la presentació d'aquesta prova. Serà el 27 i 28 de gener a Boí-Taüll, aquí al Pallars. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de gastronomia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Nou Parador Gualda. Menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
I aquest cap de setmana ens trobaràs a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.
COPE Lleida.
I ja estem a dimarts, a camí cap a 2:15, és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps que acompanyat del nostre sommelier, del Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què dius?
Tens notícies de la Merche? No t'ha dit res encara,
No.
No, val,
no. Jo encara no he pogut passar jo tampoc per l'operador des de la setmana passada que vam parlar amb ella, però no m'ha dit res de moment. Jo sí, que tenim els mochis a Lleida.
Jo estic per preguntar-t'ho cada setmana, que m'he quedat amb ganes.
Sí, no. Això té que estar... Suposo que, bueno, que en principi ella va dir que era ràpid, però sí. De moment no m'ha dit res.
Bueno, les coses aquestes van per trimestres, vull dir que... Bueno, ja, tu quan tens notícies tu m'ho dius i ho diré, recordem. Bé, la setmana passada estàvem a Granollers, aquesta setmana anava a dir, saltem el... Com es diu en castellà? Saltem el charco, bueno, el Mediterrani, és petitet. Però saltem cap a Eivissa, Felip, i anem a parlar d'un tema que sé que t'agrada, especialment.
Bueno, com vam dir la setmana passada amb la Merche, crec que aquest mes, bueno, la setmana que ve que marxem a Mallorca, també, és un mes bastant asiàtic, no? Llavors, tu saps que m'agrada sempre buscar persones, experts, amb el tema, amb el món del sake, que per mi és un... ja saps que sóc un enamorat, i avui pues, marxem a Eivissa i la Izaskun ens explicarà una miqueta la passió aquesta que tenim per al món del sake, no?
Izaskun, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Clar, amb tu parlarem d'un tema estrella aquí, perquè jo no el coneixia el sake, però a poc em vaig formant perquè el Felip és un enamorat del sake. No sé si a tu també va ser com un amor a primera vista, això del tema del sake.
Doncs per mi va ser amor a segona vista, en el meu cas.
A segona?
Segona. Sí, la primera no va ser molt intensa, va ser curteta, però em va deixar una espineta clavada, que es diu. Aleshores, el segon moment de retrobar-me amb el sake va ser quan ja no he pogut parar, estic enganxadíssima.
Molt bé. Izaskun, ets nascuda a Barcelona?
Nascuda a Barcelona, sí senyor.
I on t'estem trucant? A Eivissa?
M'esteu trucant a Eivissa, exactament al mig de la illa, Santa Gertrudis de Fruitera.
I què fas com has acabat a Eivissa?
Doncs mira, després de passar protestes i pandèmia a Hong Kong, perquè jo vaig estar allà vivint durant 4 anys,
caram,
vaig estar molt cansada, trobava falta a casa, i ja sé que sóc de Barcelona, però no, Barcelona era com massa zona de confort, aleshores vam decidir venir cap a Eivissa, i aquí estic fa 2 anys.
I saps quan, escolta, tu quan eres petita, jo sempre ho pregunto així, però és que ja ho pregunto així perquè ja és com la pregunta típica de l'espai. Tu quan eres petita, què vas estudiar i què volies ser de gran?
Ostres, jo quan era petita, quan encara estava a primària, volia ser biòloga marina.
Caram!
Però, escolta, que volia ser biòloga marina perquè els hi volia raspallar les dents a les balenes.
Ah, caram, que concret, no?
Sí. No em preguntis d'on venia, però potser algun dibuix o...
Segurament.
Sí. Però al final no, al final vaig estudiar magisteri primer i vaig treballar quasi 3 anys com a mestra. Vaig cansar i per pagar els estudis vaig treballar en hostaleria, com hem fet molts, i em va enganxar i vaig decidir que hi tornava.
Però i Hong Kong com entra aquí a l'equació?
Ostres, Hong Kong entra perquè primer jo me'n vaig anar a viure a Beijing, a Pequín.
Caram!
En espanyol, sí. I vaig estar allà 2 anys i després, em vaig enamorar i per amor me'n vaig anar a Hong Kong i em vaig quedar 4 anys.
Però, a veure,
i Hong Kong està molt a prop de Japó i allà queda tot enganxat.
I Zaskun, te'n vas anar a Beijing per aprendre l'idioma o vas tirar un dart amb un mapa i mira, a Beijing mateix?
Ai, sí, si fos així. No, jo tinc un molt bon amic allà a Pequín o Beijing que té restaurants espanyols, tenia un... I volia obrir un segon i em va fer l'oferta el primer un any, li vaig dir que no, em va dir, va vinat cap a Xina, que t'agradarà, li vaig dir no, que no parlo mandarín i no se m'ha perdut res. I la tercera em va dir, Izaskun, vaig obrir un restaurant nou, l'hauries de fer des de zero, en plan, hauries d'observar i controlar, com es diu, la construcció, els plànols, decidir les taules, i vaig dir, ostres, així sí, així repte complicat sí que m'agrada, i me'n vaig anar cap a Pequín.
I, escolta, no, amb tu no havíem quedat per parlar d'això, però...
No.
Però tu vull preguntar, com és això d'anar a viure a la Xina? Perquè, clar, és que no és només l'idioma, les lletres, és que és tot diferent, tot.
Tot. Per mi sempre ho dic, sempre m'ho pregunten. El primer any va ser horrorós, no puc enganyar ningú. És com si et posin cap per avall i està tot el món al revés. No entenia res, l'idioma... Nosaltres som molt de tocar, de parlar, ells no, som més...
Clar, déu-n'hi-do.
Va ser horrorós. Però bueno, després del primer any vaig aprendre una mica de mandarín i mira, em vaig quedar un any més i després me'n vaig anar a Hong Kong, que ja era més fàcil, perquè parlen anglès i ja és diferent.
Clar. I a Hong Kong és on tens aquesta primera experiència amb el sake?
No, la primera experiència amb el sake la vaig tenir a Eivissa el 2014, abans de Xina, amb el Richie Houghting, amb el Enter Sake.
Val. I allí no? No, no.
Allà, bueno, jo treballava en un gastronòmic a la platja, fèiem el ràdio Enter Show, que és el show que fa ell abans d'anar a la discoteca Space, que hi havia en aquell moment, que ara ja està tancada, i vaig començar a provar sake, però no ho vaig acabar de veure. I mira que fèiem sopars amb maridatge, i molt bé, i vam fer algun còctel i una coseta, però no em vaig acabar d'enganxar. I després, quan me'n vaig anar a Hong Kong, va ser quan allà sí... Ha sigut un no parar. Jo treballava en un sake bar, teníem més de 100 referències de sake per copa i em vaig enamorar.
Déu-n'hi-do. Sí. Izaskun, que hem envoltat molt pel temps. 2024, estàs a Eivissa, estàs treballant, on estàs treballant?
Estic a un bar de vins naturals que es diu Casa Lassa i estic aquí perquè em deixen tenir sake i em cuiden molt. Aleshores, és la porta d'entrada per mi per ensenyar a la gent que el sake no és aquesta mala experiència que molts tenen i ensenyar a la gent com s'ha d'aprendre i com l'hem de gaudir i obrir una mica la ment, no?, cap al sake, que crec que estem tots una mica confosos de tant en
tant. Tu ets sake sommelier, experta en sake. Sí. Clar, a part d'experiència, de tot això també s'ha d'anar estudiant i s'ha d'anar practicant, eh?
Sí, jo quan vivia a Hong Kong és molt fàcil viatjar al Japó i anàvem cada any per fer sake amb el restaurant que jo hi treballava i clar, t'has de treure una titulació. I vaig treure una titulació a Tòquio amb el GSS, amb el John Gaunter, i vaig ser la primera espanyola sake experto. Ara n'hi ha un parell més... Jo crec que una d'elles ja la veu entrevistar, l'Elvira, que és una persona meravellosa, i cada vegada en sap més.
Déu-n'hi-do. En sap tant que... Com et trobem a Instagram?
Doncs a Instagram em trobeu com la senyora del sake.
La senyora del sake. És, no, no, per això t'ho dic, que ho digui ella, perquè és magnífic.
És que quan jo tinc el meu, òbviament, sí. Però quan vam començar a fer tot això, trobava a faltar que no hi ha massa explicacions de sake en espanyol, en aquest cas. Sí que vaig pensar de fer-ho en català, però bueno, al final tot arribarà. Sí. I pensant noms, pensava, ai, no sé, posar alguna cosa simple. I un dia em vaig aixecar al matí amb el cafè, vaig mirar la meva parella i li vaig dir, ja ho tinc, la senyora del sake.
Ja està.
Diu, perfecte.
Escolta, perquè, clar, tenim molt desconeixement del sake, això m'ho ha explicat moltes vegades el Felip.
Sí.
I clar, el tenir desconeixement o experiències prèvies errònies, perquè a vegades et venen sake el que no ho és, o no al moment apropiat del menjar. Tu com aconselles començar?
Doncs jo, mira, tinc diverses referències de sake, algunes de les que treballem i tenim aquí a Espanya. Sempre recomano començar per alguna cosa que hagis de prendre freda i si té bombolleta, millor. Quan dic bombolleta no em refereixo a un espumós. Hi ha uns sakes meravellosos de la zona de Nara, que, bueno, no és que faci promoció, però es diuen Kaze no Mori, i quan els embotellen, perquè això és un procés de fermentació, en comptes d'obrir el tanc i deixar el gas que es produeix de la fermentació, l'embotellen directament amb això, i és molt fresc, és molt afruitat, és una cosa fàcil per començar. A més, ells tenen uns que es diuen Alfa número 1, que ell sempre diu que és com la porta número 1 per començant el món del sake, no? Per qui no en sap o no ha pregut mai o males experiències, començar per aquí.
Clar.
I saps que aquest 31 de desembre de 2023, vaig sortir del 2023 i vaig entrar al 2024 amb una Kashitai Sparkling.
Oh!
Llavors, sí. Clar, és perfecte a fer el canvi de burbujes, com tu dius. Està clar que aquí som d'escumós, no? Tant de cava, que si penedès o corpinat, no? Però aquest any vaig decidir que dic, no, aquest any burbujas però de sake.
Ja.
Molt bé, jo veus? Vaig fer el mateix, però amb un Masumi Sparkling, veus?
Uau, molt bé.
Insisteixo que estem parlant amb la Izaskun i, bromes a part, a Instagram la trobeu com la senyora del sake, però que sapigueu que la Izaskun és la primera dona espanyola certificada sake experta pel Consell Japonès.
Correcte.
Ho dic perquè sapiguem amb quina persona estem parlant, que al final sí que això del sake doncs, ha agafat revolada aquests darrers anys, però al final vosaltres sou persones que ja ho estudieu i que ho podeu exportar de manera, jo crec que de manera correcta, no? per això, per evitar aquestes males experiències.
Correcte, no? I el més divertit en el cas de la meva titulació és que quan jo les dues vegades he anat allà al Japó i quan fas aquest curs allà en persona, per cada un dels nivells visites com 8 bodegues. Uh-huh. Poder anar allà, trastejar, preguntar, fer preguntes, saps, que et surten en el moment de veure com és el procés. Clar. Perquè una cosa és estudiar-ho per llibre i una altra cosa és veure-ho allà que dius, mare meva, saps, estan amb ells. És una meravella. Jo ho recomano per tot aquell que tingui curiositat pel sake, tingui el temps també de fer-ho i passar per aquesta experiència.
Uh-huh. Tu que ja ets experta, que ja has vist, a més has estat vivint amb cultures diferents, la nostra, creus que el sake acabarà entrant i sent una beguda relativament normal als mobles bars de casa?
No sé si estarà als mobles bars de casa, però més d'una festa de Nadal o aniversari o reunió familiar acabaran apareixent seguríssim. Uh-huh. Perquè cada vegada més la cultura asiàtica està a Europa. Quan dic Europa és en general, a Espanya potser sí, hem tingut restaurants xinesos, japonesos, bufets, tot això. La beguda està costant una mica més, però jo crec que sí, que estem en bon camí, en bona trajectòria.
Molt bé. Izaskun, escolta, què tens en ment per així a futur, a curt termini?
Doncs mira, la meva idea de quan vaig venir a Ibiza va ser intentar fer sake aquí a la illa.
Ah.
Vaig conèixer l'Humbert fa uns anys, que hi fa sake al Delta. Vaig parlar també amb el Campins, que fa una eminència del sake també, que els fa al Pirineu. I
Tuixent, a Tuixent. A Tuixent.
Sí. Correcte.
Clar, pensa que a l'Humbert va passar fa 2 anys a l'Antonio Campins. També
sí,
va passar...
Sí, sí. No, de sac que els coneixem a tots.
Sí.
Som una saque màfia.
I saps com si fas el del projecte de saque, m'has de trucar que marxo a Ibiza, eh? Sou.
Espera, que ens ho ha de...
casa, però l'aigua és difícil.
Que ens ho ha d'explicar. O sigui, el teu projecte és fer saque a Ibiza.
És una de les meves idees d'aquestes boges que tens quan, saps, vens d'Àsia, tota fresca, amb energia, i dius, sí, faré saque a Ibiza, i comença a fer anàlisis d'aigua, el clima no t'acompanya. I, bueno, de les 3 proves que he fet... De moment, cap de les 3 m'ha sortit com m'esperava. Així que, bueno, això és una idea, és un projecte que tinc personal i a poc, si ho faig, prometo, Felipe, que et truco i ho vius amb mi.
Clar, l'aigua que ha de ser d'una manera concreta, no? O no ha de ser d'alguna manera, vaja.
Sí, l'últim viatge que he fet jo al Japó va ser ara fa uns mesos i vaig anar a veure el Yoshi a Nara, que és un dels meus senseis. He treballat a la seva bodega, a Yuchochucho. I em va dir, sobretot, analitza l'aigua i m'avises i ensenya'm quin gra d'arròs vols utilitzar. Així que tinc un suport allà ajudant-me, però el manganèsic és molt alt, aleshores això no m'ajuda.
Yeah.
Hauria de fer una mica de trampa, no podria agafar l'aigua directa del pou, l'hauria de filtrar o fer-li algun procés, així que estic en això.
Bueno. Doncs mira, projectes futurs, estem a inici de l'any, és un... A veure, qualsevol moment de l'any és bo per tirar endavant un projecte, però sembla que al principi de l'any sempre...
Hi ha més ganes.
Clar, ens posem aquestes fites, aquestes històries, doncs benvingudes siguin, només faltaria. Aquesta és la gràcia. O sigui, sorgeixen coses perquè algú les ha provat abans i s'ha equivocat i ha fracassat, però al final se n'ha sortit, doncs benvingudes siguin aquestes idees i Zascun, només faltaria.
I tant.
Us recordo, la trobeu a la Izaskun, la trobeu com la senyora del sake a Instagram, allí la podeu seguir. Fa divulgació del sake. Recordo que és la primera dona espanyola certificada sake experta pel Council japonès. Per tant, estem parlant amb una persona que sap de què parla, que hi entén, que si li demanes consell, doncs buscarà la manera de que tinguis una bona experiència, o primera o segona, la que sigui, però que tinguis una bona experiència. I em dóna la sensació, Izaskun, ara que també ens escolta el Felip, que les persones a les que, per exemple, vosaltres ensenyeu i feu aquesta primera entrada al sake, acaben sent com ambaixadores després.
Sí, de vegades ens passa. Sí que és veritat.
Ho dic perquè vosaltres ho viviu amb tanta passió i ho transmeteu tan apassionadament que al final la persona que ho rep, escolta, n'acaba parlant a tot arreu igualment. I acaba fent com d'ambaixador o d'ambaixadora.
Sí.
Molt bé.
Sí que és veritat. Sempre acabem parlant, jo sempre acabo algun sopar, sempre m'acaben preguntant, sempre algú... passa el meu número 2, ostres, tinc un amic que té un restaurant a no sé on, li agradaria posar algun sac, ara no
veus?
Té. Ja sempre consells.
Molt bé. Doncs la senyora del sake a Instagram.
I saps quan imagina l'any passat que ens vam trobar a Barcelona, la Elvira, la Mayu, jo... imagina, va ser...
Faltaves tu.
Bueno, però hi ha una història pendent amb la Mayu també de tornar a Barcelona per fer el segon curs Sake Master que fa ella. I ja t'avisaré, perquè tu imagina't, van ser 10 hores, bueno, tothom que van sortir, la gent que estàvem allà, evidentment, pues ens agrada el sake, no? Però va ser sortir d'allà, les cares de felicitat, és que jo tinc una foto, que és que ho vaig ficar a les xarxes, esta és la cara d'una persona feliç. Vull dir, és que el sake enamora, jo ho dic sempre.
Bueno.
És molt gratificant. Mira, nosaltres ahir vam fer una barbacoa amb uns amics i, òbviament, tothom porta alguna cosa i la senyora del sake, Izaskun, que porta ampolles de sake.
Bueno, però Izaskun, tu portes ampolles de sake amb explicació incorporada, que això és un luxe.
Sí, hi havia un senyor, un Joao, que és client nostre al bar de vins naturals. Clar, tothom portava vi natural i vaig aparèixer amb el sake i em fa «Ai, m'encanta el sake!» I jo no ho sabia, em diu «Ja, jo no sabia que tu eres sake experto» i vam estar ja parlant, no sé, 1 hora i mitja, eh?
Imagina.
Però t'has connectat a la taula.
Que bo.
Sí, sí.
Doncs la senyora del sac, la podeu seguir a Instagram, aquí la trobeu, insisteixo, que és la primera dona espanyola certificada sake expert pel Consell Japonès. Per tant, és una persona que ja veureu que divulga perfectament i que us parlarà dels secrets i del sake en general. I Zaskun, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
I escolta, si vas tirant endavant algun projecte d'aquests o tornes a viatjar, tu contacta amb el Felip i ens ho expliques, eh?
I tant que sí, faltaria més. Amb pèls i senyals.
Una abraçada, que vagi bé aquest 2024.
Feliç any, igualment.
Campai.
Campai.
Felip Urbano, què acabes de dir exactament?
Campai.
Ja, però què vol dir?
Ara ho busques, campai. És que això s'ha de buscar, perquè has
però com ho he de buscar?
No sé si és, quan, però, això bueno. És quan fas el xin-xin, dius campai, no, vale. No és quan brindes, és per brindar.
Vale, doncs
per
brindar, ara ho busco.
Campai.
Felip Urbano, a la propera reunió que feu d'experts i expertes de sake, al final...
Quan... Estàs convidat.
No, bueno, sí, segurament no podré venir, però quan m'han vist la foto, resulta que hauré parlat amb tots i no en coneixeré a cap.
Bueno, és que crec que home, hi ha més, però al final...
Ja els trobarem, si n'hi ha més tranquil, ja els trobarem. Exacte. Ja els trobarem.
Exacte.
Vinga, Felip, que tinguis bona setmana.
Gràcies.
Gràcies, Felip. Fem una pausa ràpida, que ja passen 30 segons de 2:15 i tenim en marxa ja la tertúlia dels polítics.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto, se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado, por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
COPE Lleida. Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. És dimarts 16 de gener, per sobre dels 10 graus a la ciutat de Lleida, dia ennuvolat, però vaja, amb temperatura més que agradable si ho comparem amb el cap de setmana. De pluja no se n'espera, per desgràcia, però de fred sembla que sí. De totes maneres, ja ens ha dit l'home del temps que la cosa està divertida per fer les prediccions, que és complicat i que després, a més, si no l'encerten exactament, la gent s'enfada. Que estem a l'època de la immediatesa i, a més, volem exactitud. Escolta, quants litres plourà davant de casa meva i en quina hora? No sigui cas, que surti i em mulli. Doncs no funciona així el temps, encara. Afortunadament, insisteixo, sempre ho dic. Vinga, que està amb nosaltres avui la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Rosa Jové de Junts. Rosa, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
El Xavi Estrada, d'Esquerra Republicana. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Anna Florista, del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I avui s'estrena en persona. Ja es va estrenar, va tenir una mala estrena, una mala, complicada, aquí a la tertúlia, va ser per telèfon de darrera hora i vaig dir, és que no es pot quedar amb aquest gust de boca, sisplau. I avui sí que està aquí amb nosaltres el Carlos Enjuanes del PSC. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Lo agradable que és veure cares en clar, directe i em feu entrar
a, que sí,
a parlar.
Clar, va ser, crec que un dia la Carme no va poder venir a darrera hora i perquè no es quedés el PSC sense representació, doncs et van fer entrar per telèfon.
Així és.
A darrera hora i amb una tertúlia començada. I és que és veritat, una tertúlia o tothom està online, que no m'agraden gens, les vam haver de fer durant molt temps pel tema de la pandèmia, o tothom presencial, que crec que és quan guanya.
En general, tot reunions,
estic d'acord amb tu.
Les relacions són millor en directe, sí, que online.
Sí. Presencialitat.
Com no, aviam, és aquell tema que dèiem, treballar, si no depens de ningú, a la teva feina, o part de la teva feina, la pots fer remotament, perfecte, mentre tu facis el que has de fer, cap mena de problema. Ara, després, com bé diu la Laura, jo, aquest model híbrid, o sigui, no 100% presencial i no 100% a distància, sinó híbrid, de quan hem de fer les reunions amb moderació, que és un tema que he de tocar també, el tema de reunionitis, reunions o aquestes històries, millor presencial, eh?
Sí,
sempre.
Bueno, qui cara veu, cara honra, diuen, no?
Sí.
Normal.
Carlos Enjuanes, escolta, tu estàs al capdavant de quina regidoria?
De dues, d'Acció i Innovació Social, que bàsicament és qui porta els serveis socials, projectes d'inclusió, atenció social a zones, amb habitatge social, pobresa energètica, etc., infància. I, per una altra banda, a Participació i Drets Civils, la regidoria de Participació i Drets Civils.
Saludem a la Glòria Ricos, que s'estava incorporant ara, de Vox. Glòria, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Carlos, déu-n'hi-do, la primera que m'has dit.
La primera és gran i l'altra és diversa. Realment barrejo dimensió i diversitat. Sí, és bastant repte, però bé.
A part de gran, dic per feina a fer.
Sí, n'hi ha molta i és molt, diríem, evident, i és veritat que és molt massiva. A més, darrerament, qualsevol, ho comentàvem en una sessió formativa que havien organitzat de la regidoria de participació, les qüestions són molt més complexes. Abans potser eren més simples, es fan cada vegada més complexes i, per tant, quan fas una actuació hi ha algo que destarota o falla. I, per tant, aquí recau una de les dificultats principals, que és l'augment de complexitat.
O sigui que ens hem complicat la vida.
No, les coses compliquen. Han millorat la vida, però hi ha situacions, i sobretot socials, més complexes. Tot està més connectat, no faré aquí un speech, però sí que és veritat que s'ha d'anar amb més cura i s'ha d'anar més acertadament. A més, busquem, òbviament, com ha de ser, resultats més a nivell immediatesa i més efectius. Per tant.
Mira, ja que tinc aquí, no sé si et toca directament o no, el tema del solar que teòricament, que l'Ajuntament de Lleida va anomenar perquè s'ubiqués la possible mesquita, com està aquest tema?
Em toca directament, és la part de drets civils. Bueno, perdó, em toca directament. La qüestió de culte i de religió està dintre de drets civils, però la concessió, aquest procés de licitació, és d'urbanisme. Bé, es va aprovar en ple les prèvies condicions de licitació i ara estan obertes al·legacions fins al dia 19, si no recordo malament. Per tant, qualsevol persona, qualsevol comunitat religiosa pot presentar al·legacions i aquestes s'han d'analitzar, i en tot cas, en el cas que es canvien les condicions, doncs ha de passar una altra vegada per ple. Però està en actiu, està encara obert.
Has tingut contacte amb la comunitat musulmana?
En moltes ocasions, perquè estem ja he tingut contacte amb diferents comunitats religioses de forma periòdica, però és veritat que amb la comunitat musulmana, pel fet de l'oració els divendres, pel fet de l'oratori de Cap Pont que volen crear, i pel fet d'aquesta concessió del terreny, sí, l'hem tingut constant.
I com està el tema?
Ells, a veure, jo vull traslladar una imatge, ja sé que a vegades no és molt popular, però realment són una comunitat molt oberta, molt tranquil·la, on és veritat que està absolutament conscienciada de fixeu-vos el que us diré, inclús de la percepció que té la ciutadania d'ells, i per tant té unes ganes de convivència, òbviament d'integració. Això s'ha vist amb el procés de l'oratori de Capon, que precisament ahir vam tindre reunió, però bé, la trobo dialogant, i això és molt bo. I per altra banda, també les entitats, per exemple, veïnals, també les trobo de la mateixa manera dialogant, i això són ingredients que són essencials. Hi ha sempre elements disruptors, però tindre d'inici les entitats legítimes, em refereixo a la comunitat, això, que siguin dialogants i obertes, és genial.
Bé, donaré la paraula, si voleu opinar sobre aquest tema, si algú que vulgui dir alguna cosa, no sé, com sempre, aixeca la meva mà, sinó que anem per ordre. Laura?
Sí, jo crec que hem de normalitzar aquest tipus de processos. Hi ha llibertat de culte, la gent té dret a tindre instal·lacions d'acord amb la normativa vigent, i crec que és el cas, no?, d'una comunitat que busca un lloc, i crec que una mica respon amb un model que nosaltres també és el que defensem, de que hi hagi espais de culte als diferents barris amb les dimensions que pertoquen, no? Que no cal tindre només grans centres, si fa falta també tenen dret a tindre-la, però vull dir que nosaltres som més partidaris d'un model que no t'hagis d'anar fora de la ciutat, que tinguis espais integrats dintre del barri, perquè genera més integració, genera més coneixement, genera menys problemes de mobilitat, i per tant pensem que és una notícia positiva que puguin tindre un espai que doni sortida a l'exercici d'un dret, no?
Rosa.
Totalment d'acord amb el que ha dit la Laura Lejuanes, però el que a vegades no sap la gent és que n'hi ha molts d'aquests oratoris per tota Lleida, i els musulmans són una gent tan tranquil·la en aquest sentit que tu no ho saps on estan. Per exemple, a Pardinyes n'hi ha un altre d'oratori,
la Mariola,
no sé què, històric. I molta gent, ara que hagués dit lo de Capó, no volen ficar un oratori, dic, home, pues, com 50, no sé quants n'hi ha, però n'hi ha molts a tota Lleida, però com que no fan soroll, que dic jo, bueno, ja m'enteneu, pues, estan perfectament integrats. Llavors, si la gent de Capon sapigués que no és el primer ni l'únic, i que els altres que han obert no donen cap problema, potser també estarien més tranquils.
Bé, sí, en la mateixa línia, una mica afegir, no?, per complementar una mica la informació. De fet, durant el mandat anterior, precisament, es va apostar també per aquest model d'oratoris repartits pels barris, i així es va fer, i es va canviar l'ordenança perquè pogués ser d'aquesta forma, i de fet els comuns, no?, Junts i el propi Esquerra Republicana van apostar per aquest model, perquè s'entenia que era un model consensuat també, doncs, amb l'Assemblea Municipal de les Religions i també amb la Federació d'Associacions de Veïns, que creiem, doncs, són necessaris perquè precisament es crea, doncs, aquest consens entre la comunitat, doncs, en aquest cas musulmana, i els propis veïns. I és que no pot ser d'una altra forma, per la pròpia convivència, tot i que sí que és cert que una cosa són, no, les oratòries dels divendres, per exemple, i una altra és també la intenció, l'expectativa com a comunitat de buscar un lloc de culte bastant més gran, no? I el que sí que hem d'evitar de totes és, per exemple, la confrontació, és a dir, que hi hagi convivència entre totes les comunitats i els propis barris.
Mm-hmm. Algun telèfon vibre? O vibrava?
No. No.
Bueno. No, si voleu contestar, li diu que esteu en directe. Anna.
A veure, nosaltres evidentment estem a favor de la llibertat de culte. Ja vam votar al ple passat que no estàvem d'acord en que se construís la mesquita al polígono, perquè entenem que el que no volem per nosaltres tampoc no volem pels altres, perquè considerem que no trobem bé que a una persona se la faci anar a resar a les afores de Lleida. Però ja centrant-nos en el que és l'oratori de comprar aquest local al carrer Alacant, és veritat que s'ha de ponderar la bona convivència de les comunitats, i que s'ha de ser evidentment inclusiu. Però hi ha un cert sector, el qual és molt reaci a que l'obertura d'aquestes oratòries. Nosaltres, en aquest sentit, el que sí que trobem a faltar és que no hi ha hagut un estudi previ de mobilitat, tampoc el de les línies d'autobusos, com accedirà la comunitat musulmana aquí a l'oratori, i també que no hi ha hagut cap estudi previ sobre la incidència que això pot reportar a les persones que viuen en aquest barri. I des d'aquest punt de vista, nosaltres considerem que al fer totes aquestes llocs de culte, el primer que s'ha de fer és un programa participatiu en el qual tots els veïns del barri tinguin dret a poder opinar i pugui sentar una bona convivència entre tots.
Doncs nosaltres, de fet, ens vam abstenir al tema del polígon Els Frares, que a tothom li va estranyar, però no, perquè està obert, no és una licitació que està oberta a tota classe de cultes, no? Quan un està a favor de la llibertat de culte, doncs també ha de dir que se poden presentar d'altres, i de fet la comunitat musulmana va dir que no, i d'altres poden tindre accés a aquesta licitació. Nosaltres estem preocupats com els veïns se preocupen, no? Se preocupen per què? Perquè quan s'obri una classe de centre d'aquestos, compleixin a rajatabla les indicacions de l'Ajuntament. O sigui, i clar, els veïns, normal que es preocupin. I si vindrà menys gent a comprar-me al comerç, no? Ja estan patint prou, no? amb aquesta situació com per d'això. És normal que estiguin preocupats. Llavors, és per part de l'Ajuntament el que ha de complir totalment les normes perquè no es puguin produir situacions anòmales. Jo entenc que el senyor en Juan s'ha reunit precisament perquè parlin entre ambes parts i que han arribat a una entesa per el que ens ha informat aquest matí. D'aquí, doncs, res més. I que és el que hi ha.
Carlos.
Doncs, bueno, apuntar diverses coses. Primer, que sí, que han tingut un compliment rigorós amb la norma, i de l'Ajuntament el que sí que es garanteix, i així ens ho ha demanat l'Associació de Veïns, i així es faria, és un compliment rigorós, com no pot ser d'altra manera. Dintre d'això, la comunitat l'ha complert. Ha fet una adquisició, ha demanat un estudi de viabilitat que és favorable, vol dir que potencialment compleix les normes, i el que no podem fer és llibertat de culte, que no podem fer és un procés participatiu amb els veïns per si volen o no. No, però això està... O sigui, és totalment contrari. S'ha de complir la norma. Per tant, la norma, si la norma diu que per... Ja va haver un canvi d'ordenança la legislatura passada, i ara és per... fins a 200 persones. Per tant, això, si la normativa no diu que s'ha de tindre l'estudi de mobilitat, és que no cal complir-lo. Per tant, no hi ha d'haver... L'Ajuntament ha fet els passos previs i la comunitat ha fet els passos previs. Comentava, òbviament, el que ha de fer l'Ajuntament és sentar i posar sobre la taula les inquietuds, problemes, dificultats, hasta inclús queixes, i parlar-ho. Per a que, com deia, la comunitat musulmana i la comunitat veïnal, jo crec que estan oberts.
La comunitat musulmana és part de la comunitat veïnal, també.
Absolutament.
Que a vegades parlem com si fossin uns extraterrestres.
Bons diferents.
Són veïns de la ciutat que volen exercir el seu dret de culte.
Absolutament.
Sí, però és una altra cultura.
És normal que el veïnat se preocupi, perquè hi ha més afluència. Poden haver, no dic altercats, però no sé.
Jo és que no comparteixo aquesta visió de sempre posem els problemes sobre determinades comunitats quan l'experiència ens demostra que no està justificat. Però quantes dones van al centre de culte musulmà? Quantes dones van? És que, clar, defensem les dones per un costat, però de l'altra banda no ens oblidem de que no entre cap dona en el centre de culte, no? No sé.
A veure, una mica... estàs barrejant coses per fer demagògia?
No, demagògia no, és la veritat.
No, però esteu parlant de problemes de mobilitat, de problemes de convivència, que si no aniran a comprar. Ara me traus el tema de les dones, que és un altre tema.
No, que la gent se preocupa, i és normal perquè és una altra cultura que és diferent a la nostra. De fet, les dones no entren no entren allà, no van al centre de culte. I és normal
que el problema
que
li han plantejat a l'Enjuanes és que les dones no poden anar res.
És una altra cultura diferent a la nostra.
Esteu barrejant peres i merines per generar polèmica, que és el que us va...
Jo solament m'estava referint que hi ha una certa inquietud al barri, perquè, per exemple, si ara allí s'hagués fet una discussió discoteca també ho estarien preocupats pel soroll, per la gent que es queda al carrer, a veure si els hi altera la vida rutinària, a lo que estaven acostumats. És normal que hi hagi aquesta reticència, però tampoc no crec que hi hagi problemes de convivència, sinó que ja feu una normalitat. I com ho hem de normalitzar? Pues en aquest sentit.
Fent complir les normes i no exigir normes que no li exigirem a la discoteca. A cap discoteca de Lleida li heu exigit un pla de mobilitat.
Ha ficat sobre la taula altres problemàtiques que estic convençut que són més reals que aquesta, que d'alguna forma prejutgem o pensem que passarà. És veritat que, com dic, el compliment de la norma d'estar així, la normativa, l'ordenança, és prou, comparada amb altres ciutats, prou restrictiva, en aquest sentit de complir certes coses. El que no podem fer és, justament per una comunitat concreta o per una activitat concreta, saltar-nos i fer més exigència. El que sí que hem d'atendre, òbviament, és escoltar amb les orelles obertes el que es diu. Ara, és veritat que a mi també em sorprèn que hi hagi protestes abans de sentar-nos. Evidentment, l'oferta és sentar-nos amb tothom. Però també em sorprèn que de seguida es generin un cert tipus de queixes sense haver-nos sentat. Sobretot quan, i això sí és una idea que vull traslladar, no és una qüestió ni d'avui, ni de demà, ni demà passat. Vull dir, les coses tenen uns processos, i no dic que siguin molt llargs, però és veritat que hi ha algo de temps per parlar.
És una mica perquè és una altra cultura i la gent desconeix, és així, vull dir, és la veritat. I la gent, pues, què és el que cree bo? És una altra cultura, no és el que jo he paït, el que he viscut des de petita, i llavors tinc por a que passi això, que passi això. És normal, és normal.
Hi ha un altre procés sobre la taula que s'engegarà properament, que és, a més, que també és buscar un emplaçament, i també podem parlar de si genera, si ho volem a prop de casa o no, és el cap de Balàfia, el nou cap de Balàfia, que s'ha quedat petitíssim. Avui llegia que és responsable d'una població de més de 25.000 persones, el cap de
Balàfia.
Que el que hi ha allí al costat del Barris Nord. Jo crec que es va quedar petit, deu de fer 5, 7 o 10 anys, o quan va néixer ja. Però s'ha de buscar un nou emplaçament, que haurà de ser doncs relativament més gran que el que hi ha ara, perquè no sé si es voldrà mantenir el que hi ha ara més el nou, que potser estaria bé per dividir la gent, o simplement es vol traure aquest i crear-ne un altre, Rosa.
És
que no,
perquè normalment mantindre dos caps en un barri econòmicament, pels sous, pues de tindre tot doblat, no? Les enfermeres, els metges que passen visita, el que sigui, econòmicament és més car que tindre'n un de gran i nou i traslladar-lo, eh? Jo no sé com ho faran, no sóc adivina.
Quan parlem de sanitat i d'economia, comença a cremar, perquè com a usuari de la sanitat recentment pública i privada, i per re greu, afortunadament, et puc dir que això t'he indignat les dues vegades. De les esperes, de l'acumulació de gent, etcètera, etcètera. Amb el qual, a mi, que hagi dos punts d'atenció i que doblem els infermers o les infermeres i les doctores i els doctors, perfecte.
No, jo penso que no m'he explicat. És a dir, jo estic a favor de caps petits. No, ja m'agradaria que n'hi hagués dos a Balàfia com si fiquen quatre. Tu has dit, això ho faran, és viable, perquè a vegades...
Jo crec que a nivell de personal, bàsicament és el mateix, perquè encara que tinguis un de gran, s'ha d'atendre a...
No, que n'hi hagi més de personal. Si és que
necessitaràs els metges per atendre'ls.
Puja una mica més sempre.
Pujaràs sobretot la despesa de local.
Però pregunto... Però pregunto, ho volem davant de casa, això?
És una bona inversió.
Sí.
Aquesta és una de les que sí.
Jo voldria que m'ho fiquessin davant de casa.
Sí. Hi ha gent que no, eh?
No, però jo encantada de la vida.
No,
mira,
un cap, tenir un cap davant de casa o davall de casa.
Bueno, és un constant passar de gent.
Bueno, per això, com que parlàvem d'instal·lacions, doncs...
Jo estic al cap de...
Mai plou al gust de ningú, sí, però moltes vegades a les tertúlies hem parlat i hem ficat sobre la taula la importància, per exemple, d'aquesta reordenació urbanística de la ciutat, atenent a que Lleida estem pràcticament per sobre dels 140.000 habitants. I això vol dir que
necessitats a cobrir.
Exactament, que els barris necessiten estar coberts per diferents equipaments i el que no podem fer és una ciutat a mesura, no, d'un particular, sinó s'han de mirar projectes de consens perquè ens impliquen a tots. El més important de tot això, exactament, és resoldre les problemàtiques, ja sigui doncs d'un centre de culte que tenen igual de drets que qualsevol altre projecte que es pugui fer a la ciutat, com un centre d'atenció primària, com de serveis socials o el que sigui.
En tot cas,
el qual ho firmo.
Que jo prefereixo que aneu parlant.
És veritat, apuntar només que la consciència aquesta que comentava el Xavi és molt important. S'ha traslladat a la ciutadania que hi ha diferents situacions que s'han de resoldre en algun lloc. I és de Lleida. I, per tant, ja no n'has dit algunes, però jo fico també projectes d'inclusió. I els projectes d'inclusió és unes situacions que són unes realitats de la ciutat i, per tant, s'han de resoldre a la ciutat. No vull aixecar debats, però sí que és veritat que s'han de fer de forma pensada, tal que sigui, però sí que són la consciència de que són realitats de la ciutat. I, per tant, un centre mèdic és una realitat de la ciutat, una presó és una realitat de la ciutat, en aquest sentit de la capital, i un projecte d'inclusió també és una realitat.
Tenim lloc probable on fica el cap de Balàfia, o se us ocorreix algun lloc on pugui anar?
Igual el Carles ens...
El Carles
ha deixat votar.
El Carles, mentre jo parlava, anava dient que no hi ha. S'ha apartat del micro. Per tant, m'ha fet sospitar que no, o si ho sap, no ho vol dir, o no ho sap.
Que Balàfia ho té potser millor que altres barris, perquè és la sortida de Lleida. Una altra cosa és que la gent de Balàfia... No, home, però vull dir, hi ha molta gent de Balàfia que va comprar el Lidl, que també està a les afores, a dir, bueno... Llavors, si surts una miqueta, el que passa és que molta gent el vol al cantó de casa per no haver-se desplaçat.
Mira, queden 5 minuts per les dues, Rosa, però això que et plantejava abans, ja ens ho van plantejar oients quan amb el cap de Cap Pont. És a dir, va haver molta gent gran que va trucar aquí per dir, escolta, dieu per antena que el CAP, que s'ha quedat petit, el mantinguin i que facin el nou a la zona aquella del Decathlon.
Ja.
Perquè, clar, la gent gran del centre del barri de Cap Pont han d'acabar creuant fins i tot una nacional per anar al CAP, si acaben anant allà. No?
Per això
dieu de doblar.
Per això crec que el model és millor doblar i tindre equipaments.
Els barris són molt grans, ja.
Sí. Bueno, sí. Ja sempre hi ha un període d'adaptació, o sigui, un període d'adaptació que puguin estar els dos oberts, no em sembla mala idea. Vull dir,
s'ha de mirar també per la gent gran i evitar...
La gent gran i...
Això depèn de la Generalitat, sobretot, oi?
Sí.
El darrer rànquing de mida de ciutats, Lleida era la sisena més gran de tot Catalunya i era la primera fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, sí. Vull dir que potser és una cosa que des de l'Ajuntament sí que s'hauria d'asseure's amb la Generalitat i dir, escolta, ho volem així i que costi el que vulgui.
Jo crec que s'ha de reclamar perquè...
Parlo com a ciutat, ja.
Desdoblament dels equipaments, més que anar a grans equipaments, i torno una mica, igual que amb lo de la religió, vull dir que els equipaments, com més proper al ciutadà, millor, per tant, que estiguin... Si tenim un barri molt densament poblat, doncs que tingui diferents equipaments per atendre aquestes necessitats. Això també redunda en un model de mobilitat molt més amable, perquè la gent pot anar a peu, aquesta persona gran que ha d'anar al metge no cal que ningú la porti en cotxe perquè hi pot arribar, i tenim més salut...
Però comparar tot el rato la religió amb el CAP me sembla que és una mica totalment demagògic. El CAP és per a tothom i el CAP és supernecessari, l'atenció primària és supernecessària i vull dir, i cal fer el que faci falta perquè sigui
qualitat. Perdó, un segon, que havia tallat el Xavi Estrada abans.
No, bàsicament no, ara comentàvem això del CAP, que més enllà de... No es tracta només de traslladar-lo, sinó d'implementar el que és el centre d'atenció primària. En el cas que comentaves de Cap Pont, era bàsicament per fer un servei també integral i acollir el SEM, el centre de radiologia. És a dir, perquè el propi ciutadà del barri no s'hagi de desplaçar a l'altra punta de la ciutat, sinó que ho pugui fer dintre del seu entorn. Això també passa després, perquè se'ls pugui facilitar aquest... doncs aquesta mobilitat o aquest accés a l'equipament.
És que avui en dia Lleida ha crescut molt, ha augmentat molt la població, aquests barris ja són joves i molt grans, i evidentment ha d'abarcar a tothom, i no estaria de més el que pugui haver aquests dos caps, abarcarien i facilitarien la vida a tots els ciutadans.
Doncs això és una feina de vostra, de front comú des de Lleida, volem això.
Sí.
No, aviam, és que és així sí, sí. Com s'aconsegueix, no?
Sé que la, sí, sí, però en realitat sé que el Carlos ha posat feina en algun moment amb el conseller de Salut. La qüestió està, jo crec que s'ha tractat aquests temes per l'Ajuntament, òbviament, a la qüestió de... Interpreto que la qüestió de concedir més terrenys és algo relativament fàcil, el que passa és que la qüestió de la dificultat està en edificar un servei i, òbviament pagar-lo. Evidentment, per part de l'Ajuntament, com comentàveu, el creixement, sobretot de certs barris, i la perspectiva que apuntava l'alcalde en alguna entrevista, que anem a 150.000, clarament 150.000 habitants a la ciutat, hem de pensar ja a nivell urbanístic i a nivell de mobilitat amb els 150, no amb els 140.
I hem d'evitar el mòdul ara, Carlos, perquè jo, de veritat, quan veig l'ampliació de l'Arnau amb mòduls, què vols que t'hi digui? No, aquesta construcció a mi no m'agrada. Ja fem una cosa de cara al futur i una cosa que valgui la pena pel servei que es preste.
Bueno, o sigui, estem tots d'acord?
Amb això jo crec que sí, amb això crec que
fem una carta a la Generalitat i ja està, la signem, jo la signo, jo també la signo.
Qui més qui menys, cada grup municipal, jo penso que ha anat a entrevistar-se amb les associacions de veïns, i llavors tots recollim el mateix clam, i per això en moltes coses estem tots a una.
Molt bé. Doncs mira, perfecte, tu. Carlos, no et queixaràs?
Perdona. Disponibilitat.
No et queixaràs, vull dir que com a estrena la tertúlia, doncs crec que ha estat força interessant, eh? No?
I tant.
L'hem deixat deures, eh? Sí. Almenys l'hem deixat sí, tres emplaçaments municipals. Centre de Balàfia.
Va ser per bé i per malament... No som majoria, per tant, els deures reboten.
Molt bé. Sí. Doncs va, que ens plantem a les dues. Carlos, Anna, Xavi, Rosa, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies per estar un dimarts més amb nosaltres i que tingueu bona setmana.
Igualment. Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Ara segueixes informat i informada amb la Pilar García Muñiz, demà a les 12:20.